El Far, amb Josep Maria Cano.
Un dels fets tradicionals, una de les activitats que molta gent fa quan arriben a aquestes èpoques de l'any és comprar les agendes i els calendaris de cara a l'any vinent, en aquest cas el 2020. Doncs pensem que no hi ha millor manera de fer-ho que, a més d'enriquint o tenint aquest espai de referència per saber quin dia vivim i què ens vindrà, fer-ho de manera solidària. És per això que moltes entitats aquests dies posen a la venda els seus calendaris i les seves agendes. Avui s'ha posat a la venda el calendari solidari de l'entitat Stop Mare Mortum, aquesta entitat que treballa per donar visibilitat al drama, a la pèrdua de vides que diàriament vivim a la Mediterrània. Les dades són esfereïdores. 1.159 persones han perdut la vida en el que portem del 2019. La voluntat, evidentment, l'objectiu, que el 2020 es canviïn les polítiques i les maneres de fer dels governs i que es possibiliti una oportunitat a aquestes persones que intenten trobar el seu futur al nostre continent. Volem parlar-ne i, sobretot, volem que prengueu consciència i també esdevingueu solidaris. Per això saludem en Toni Borrell, portaveu, en aquest cas, membre de l'entitat Stop Mare Mortum. Toni, molt bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda. Moltes gràcies.
Avui mateix es posa a la venda aquest calendari on hi han participat molts artistes, eh, que sí?
Sí, el calendari, de fet, sorgeix d'un projecte que tenim des del 2015, Stop Mare Mortum, des de la creació de l'organització, que es diu Projecte en Rostres per la Mediterrània, Med Faces, en el que en aquest projecte fins ara ja han participat més de 400 artistes de 30 països diferents. Per tant, estem molt contents, és un projecte que funciona molt bé, i és una forma també d'internacionalitzar la lluita que compartim amb moltes altres organitzacions i moltes altres persones, no?, arreu del món.
De fet, la proposta pel 2020 és que cada mes ens acompanyi un rostre i coneguem una miqueta una història lligada o la seva història, no?
Sí, la idea és que d'aquestes, de les 506 obres concretament que formen part d'aquest projecte, del projecte Rostres de la Mediterrània, n'hem triat 12 que d'alguna forma il·lustren cadascun dels mesos de l'any, i que bé, la idea és doncs donar-li una cara, no?, a aquestes persones, que aquestes milers de persones, no?, com tu deies a l'inici, que moren cada any, no?, a la Mediterrània. Aquest any són menys que d'altres anys, però totes i cadascuna són importants. El fet de que hi hagi una sola persona que mori quan hi ha possibilitats de que no hagi de fer ningú, perquè hi ha alternatives, com són vies legals i segures, que és el que nosaltres sempre parlem, doncs és un motiu de denúncia, és un motiu de posar alerta a la població per tal de que es provoquin aquests canvis polítics que són tan necessaris.
Quan diem dades, jo n'he dit 1.159, que són una mica les dades que referencieu des de l'entitat, però sí, queda aquí, no?, una dada. Si poséssim 1.159 persones en fila índia, per exemple, o poséssim 1.159 persones assegudes en una cadira en una plaça pública, veuríem realment la magnitud del drama del que estem parlant.
Sí, i més sobretot quan aquestes dades són les que tenim registrades. Són les persones d'aquí on s'ha trobat un cadàver, no? Aquí, d'aquelles que han sortit i s'han jugat la vida a la Mediterrània, però no s'ha trobat el cadàver, no són comptabilitzades. En qualsevol cas, nosaltres sempre diem que les dades són importants a l'hora de quantificar el magnitud de la situació, però el que és inadmissible és que venti altres formes d'establir aquests viatges que hagi de fer a través de formes irregulars i que posen en perill no només el trajecte de la Mediterrània, sinó des del país d'origen fins a arribar allà on creuen que poden tenir una vida que es permeti viure-la plenament, no? Són moltes persones, moltes de les quals enguany d'aquestes 1.000 escaig han mort a l'estret de Gibraltar, entre les costes del Marroc i de l'estat espanyol, i això posa de relleu també la responsabilitat de l'estat espanyol davant d'aquestes morts, no?
El calendari es posa a la venda avui per només 5 euros. A hores d'ara el trobareu a la venda a poblacions com Barcelona, Mataró, Sabadell, Sant Cugat, Sant Pere de Ribes, Terrassa i Vilanova i la Geltrú. Si esteu interessats en vendre'l, en poder col·laborar, poseu-vos en contacte a través de sensibilització.stop.com mm@maremortum.com. Si no, entreu a la web i trobareu, evidentment, aquesta referència. I repeteixo, per només 5 euros tenim el calendari i, a més, col·laborem amb aquesta entitat humanitària que ens ajuda a donar aquesta visió també de solidaritat a la Mediterrània. Toni, si et sembla, avui ho deixem aquí. Tant de bo molta gent el compri i pengi de moltes llars i de moltes botigues i de molts negocis. Des d'aquí ho anirem recordant. Moltíssimes gràcies, ja no només per haver-nos atès, sinó per la feina que feu.
Moltes gràcies a vosaltres per pensar en nosaltres i a tomar-nos veu un cop més.
Fins la propera, a reveure.
Gràcies.
Doncs així comencem el programa d'avui, animant-vos a ser solidaris i a col·laborar amb les entitats que ens ajuden a rescatar vides d'aquesta Mediterrània que tenim a prop de casa. Comencem el Far, novament, un dia més, amb ganes de seguir sent útils al mar, a la navegació i aquest sentiment mariner que ens envaeix. Salutacions de l'equip que ho fa possible, que som en David Valverde i en Juanjo López, la Lluïsa Bartomeu, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i de mi mateix. Estarem amb vosaltres fins les 6 en punt de la tarda. Arrenquem.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Molta atenció perquè algunes zones costaneres del país, de la franja central de la costa catalana, pel cap baix, comença a ploure. Són ruixats suaus, prims, no molt persistents ni molt insistents, però sí que marquen, sens dubte, aquest canvi de temps, aquest canvi de rumb. Totes les dades les té a hores d'ara la Dolors Ballart, des del Servei Meteorològic de Catalunya. Dolors, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. S'ha imposat ja vent de component nord i oest arreu del territori, amb tramuntana a la zona de la Costa Brava, cops puntualment molt forts en aquell sector del país, també al Mestral, a les Terres de l'Ebre, i amb mar una mica més remoguda a la costa nord, a Maró, o fins i tot forta a Maró. La resta, la situació marítima avui es mantindrà amb marejol en general. Demà el vent de component oest s'imposarà a bona part del litoral català, de component sud i oest, però a la zona de la Costa Brava, fins i tot amb estones de vent fluix i variable, i en conjunt amb marejol, tot i que amb aquest vent de component oest hi podrien haver algunes àrees de Maró. Situació de l'estat del cel, amb alguns núvols aquesta tarda, alguna precipitació de caràcter feble a les comarques de la Costa Brava, nord de la Costa Central. En conjunt serien precipitacions poc importants. I demà també amb alguns intervals de núvols. Al matí força assolellat, núvols alts i mitjans, i a la tarda, mica en mica, es faran més compactes. Fins i tot no es descarta alguna precipitació de caràcter molt feble a punts de l'oest del territori, i també aïlladament podrien arribar aquí a punts del litoral sud. Pel que fa a la temperatura, avui demà es mantindrà semblant, tot i que demà al centre del dia podrà baixar lleugerament. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltíssimes gràcies, Dolors. Estarem atents a aquests ruixats dels quals feies tu ara referència.
Connectem amb l'actualitat.
Anem a posar-nos a to, fem un cop de l'actualitat del dia i comencem avui per les Terres de l'Ebre. Localitzen a 14 nàutiques d'Alacant l'embarcació del pescador desaparegut a Deltebre. Lluïsa.
Així és, una embarcació pesquera localitzada ahir dimarts a 12 milles nàutiques del cap de la nau a Xàbia, Alacant, l'embarcació a la deriva i sense tripulant del pescador desaparegut a la zona de la desembocadura del riu Ebre el passat 30 de novembre. La petita barca ha estat identificada gràcies a la matrícula i remolcada fins al port de Xàbia, on la Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació. De moment no se sap res del propietari de l'embarcació, un home de 50 anys, que va deixar el seu vehicle i remolc a riu Mar i va sortir a pescar. El fill de l'home desaparegut va ser qui va denunciar el cas als Mossos d'Esquadra, que van iniciar conjuntament amb Salvament Marítim, la Guàrdia Civil, els bombers i la policia local de Deltebre un operatiu de recerca en dies posteriors, que es va suspendre el 4 de desembre.
Bé. Mentretant, un treballador del metro de Barcelona rep la incapacitat permanent per exposició a amiant. Isabel González, molt bona tarda.
Bona tarda. La Seguretat Social li ha reconegut la incapacitat al treballador, actualment jubilat i que pateix càncer de pulmó. Aquesta seria la primera resolució d'incapacitat permanent absoluta per exposició a amiant. Des del col·lectiu dels advocats ara esperen el reconeixement clar per part de l'empresa de TMB.
I atenció, Anem per feina és el nom de la nova patronal que l'Assemblea Nacional Catalana ha presentat aquest mateix dimecres.
Desacomplexadament independentista. D'aquesta manera s'ha presentat aquesta patronal que té com a objectiu omplir, diuen, el forat de representativitat social en l'àmbit de l'empresariat. Durant aquesta presentació els representants han explicat que l'entitat ja compta amb mig miler d'empreses adherides gràcies a la difusió que s'ha fet en petit comitè i en petits cercles. Mentrestant, des de Foment asseguren que no veuen cap mena de sentit aquesta patronal.
Home, ja, si es fa la competència, estaríem bé. Per tant, no és per independentistes acomplexats, eh? Aquests no hi tenen lloc a la patronal.
No, aquells que no s'hi sentin desacomplexadament independentistes, més val que
més
no
val
s'hi
que
fixin.
No hi cap a l'altra patronal Foment del Treball. Gràcies, Isabel. Fins ara.
Fins ara.
I l'àrea de costes del Mediterrani, del Ministeri, està duent a terme una actuació per frenar la regressió de la platja del Francàs. Això es troba al Vendrell. Ivan.
S'està fent una actuació de recol·locació de roques per reforçar el talús de Cala Berenguer i frenar d'aquesta manera la regressió d'aquesta platja del Baix Penedès. Una platja que s'ha vist molt afectada pels darrers temporals, deixant forats de més de 2 metres d'alçada i perdent una gran quantitat de sorra. Aquesta, però, no serà l'única actuació que es farà a la platja del Francàs, perquè un cop finalitzin els treballs del Ministeri, l'Ajuntament ha anunciat que també es farà una replantació del lliri de mar amb la col·laboració del grup ecologista Gevent. Bárbara Peris es la regidora de platges de l'Ajuntament del Vendrell.
Es importante porque tenemos una colonia de lirio de mar muy importante y entonces en colaboración con el Yemen lo que hemos hecho es que hemos recogido el sábado pasado semillas para trasplantarlas y hoy hemos venido y hemos recogido bulbos y plantas que estaban deterioradas para una vez se haya finalizado la actuación por parte del Ministerio volverlas a plantar.
El lliri de mar és una espècie protegida pròpia dels ecosistemes de platja i que ajuda a evitar la pèrdua de sorra.
I l'Ajuntament de Tarragona vol encarregar un estudi de la qualitat de l'aire independent. L'estudi o l'aire, Daniel?
L'estudi, en aquest cas. L'equip de govern ha anunciat que inclourà una partida de 200.000 euros... no pas malament, en els pressupostos de l'any vinent per encomanar aquest informe que haurà de determinar la qualitat de l'aire que respira la ciutat i quins efectes té sobre les persones. El conseller de Serveis Econòmics de Tarragona, Jordi Fortuny, ha explicat avui que l'estudi l'hauran de fer tècnics independents amb l'objectiu d'esvair qualsevol dubte.
No podem tenir aquesta imatge de que a Tarragona ens ofeguem. D'acord? En tot cas, ens ofeguem o no ens ofeguem? Deixem-ho clar d'una vegada. I, per tant, a més, hem de ser creïbles en quant a qui ens fa l'estudi i en quant a qui ens dona la seguretat o no de la situació en què nosaltres estem vivint i convivint.
Perquè pugui tirar endavant aquest estudi, caldrà també aprovar els pressupostos i el govern municipal de Tarragona necessitarà el suport d'altres formacions, com per exemple la CUP, que va fer una partida per fer un estudi d'aquestes característiques i que avui també ha celebrat la proposta presentada pel govern.
I avui, per tancar aquest espai de titulars, marxem cap a Palamós, perquè, de fet, d'aquí una estona podrem ampliar el que s'està fent precisament ara a la zona a l'espai del peix de Palamós. I és que s'està duent a terme l'activitat Mestres dels Fogons. Allà hi som amb la Cristina, eh, que sí?
Sí, sí, aquí fa un olor que alimenta, eh? Sort que he dinat, perquè aquí ara l'Espai del Peix, que està just situat darrere el mercat de la Llotja de Palamós, s'està duent a terme, com bé deies, des d'un quart de quatre de la tarda, aquesta nova sessió de mestres dels fogons amb reconeguts cuiners de la zona. El Nadal està a tocar i avui precisament el que estan ensenyant és com fer plats amb peixos populars i econòmics per a fer plats diferents per a aquestes festes. Els fogons, ara mateix hi tenim a Florian Pi, és un pescador jubilat de Begur, quarta generació, i està acompanyat de la seva dona, doncs, que estan ensenyant a la desena d'assistents que hi ha com fer un lluç amb pèsols mentre estan explicant anècdotes de pescadors i també relacionades amb Josep Pla. Aquesta activitat, doncs, forma part del cicle Memòria Viva per preservar el llegat mariner de la Costa Brava i, en aquest cas, concretament de Palamós.
Doncs, escolta'm, després m'ho expliques perquè ja sentim l'olor també des d'aquí. Abans, però, els municipis, de fet, del Cap de Creus, s'han unit contra el col·lapse de Cadaqués a l'estiu.
Sí, els ajuntaments de Roses, Cadaqués i el Port de la Selva han sumat esforços per reduir el col·lapse de trànsit que cada estiu pateix la carretera G614 i demanaran formalment a la Generalitat que reguli el trànsit de ciclistes en aquesta via. Aquesta és l'única carretera d'accés a Cadaqués i durant la temporada d'estiu es registren cues diàries a l'entrada de la població. Els ciclistes, però, no són l'únic factor. S'hi afegeix l'elevat nombre de vehicles que intenten arribar a Cadaqués, la manca d'aparcaments de què disposa el municipi o el propi traçat de la carretera amb molts revolts que augmenta la perillositat. Es tracta, doncs, d'una via amb una elevada sinistralitat i volen millorar la seguretat i la fluïdesa. Abans de presentar la proposta a la Generalitat, però, els tres ajuntaments es reuniran per consensuar el front comú. Una de les propostes ja acordades és la instal·lació de panells informatius digitalitzats i a temps real que informin de l'estat i les retencions de la via.
Doncs, si et sembla, Cristina, pren nota de les receptes, de les històries i en uns minuts tornem amb tu, d'acord?
Sí, sí, me'n vaig a fer un tastet.
Ja.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram, @alfarfm, Twitter, @alfarfm i Facebook, @alfarfm. Varador 2000 us ofereix el destacat de la jornada.
Doncs a hores d'ara encara hi ha 31 dotacions de bombers en aquest incendi que s'ha produït aquest matí amb una empresa de Montornès del Vallès, una empresa que emmagatzemava productes dissolvents, productes químics, per ser reciclats. La veritat és que el fum ha estat visible des de molts punts, no només de la comarca, sinó també de la comarca veïna. De fet, el fum arriba del mar i aquest fum, aquest ambient, ha generat que des de Protecció Civil s'ordenés el confinament de les persones amb problemes respiratoris i l'evacuació de totes les naus indústries properes a la zona sinistrada. L'incendi, a hores d'ara, s'està treballant i bé, s'espera tenir bones noves al llarg de la tarda. Una de les conseqüències d'aquest incendi, més enllà del fum, de l'ensurt i dels confinaments, és que des de l'Agència Catalana de l'Aigua s'ha informat de l'afectació de la qualitat de l'aigua del riu Besòs. Diuen que per les aigües d'extinció de l'incendi, és a dir, que les aigües dels bombers són les que han acabat afectant la salubritat de les aigües del riu Besòs i que, per tant, es recomana que ningú faci extracció d'aigua, és a dir, que ningú vagi amb una galleda ni amb un got a beure aigua directament del riu. De fet, aquesta és una zona molt sensible on, per cert, aquest riu s'estava fent una tasca de recuperació de les seves aigües i de les seves lleres. En concret, ho feia l'entitat Ecologistes en Acció. Parlem amb en Quim Pérez, activista d'aquesta entitat. Quim, bona tarda i benvingut.
Hola, molt bona tarda.
Escolta'm, primer de tot, les aigües dels bombers tenen tanta capacitat de contaminació?
Bueno, no sé, l'aigua dels bombers no crec que contamini res ni que s'incendiï, no? Perquè, bueno, hem anat seguint tot el que estava succeint per les xarxes, per televisió i etcètera, i ens han arribat imatges que hi havia trasbalsos que s'incendiaven, no? I jo diria que semblen bencens, no? O sigui, compostos orgànics, alcohols que cremen, no? I que estarien molt relacionats amb els dissolvents, no? Amb aquesta empresa de tractament de productes perillosos, i que més aviat sembla, ja, jo diria que hi ha indicis que han anat malauradament al riu, no?
Ens parlaven de que s'han vist exemplars de peixos morts. Això és pot significar una regressió important amb tota la feina que s'està fent de recuperació?
Bueno, el riu Besòs ja fa molts anys que fins i tot va haver un altre abocament i va haver un jutge que va dir que, bueno, que no va sancionar aquella empresa perquè deia que era un riu mort, no? Per sort, les administracions s'han posat en sèrio i el Consorci per la Defensa del Besòs i la Tordera, doncs, ha invertit molts esforços i molts costos econòmics per recuperar-lo, no? No és que estigui amb una qualitat excel·lent, però sí que s'estava recuperant la vida, no? I que ja començaven a haver espècies, no? I clar, evidentment, si s'han vertit doncs, dissolvents, doncs això haurà causat un greu impacte. I no m'estranya, jo no he estat ara al Besòs, però que es vegin peixos morts i altres espècies, doncs és molt possible.
El que també sobta és que una empresa amb tanta capacitat contaminant, amb tanta perillositat, pugui estar en un entorn proper a l'entorn urbà, abocant amb aigües directes en un riu d'on bueno, s'està fent tota una feina de recuperació. És a dir, sembla més que aquest tipus d'empreses haurien d'estar confinades en un lloc amb una certa seguretat més enllà de la que tenen avui en dia.
Jo no sé dir on haurien d'estar aquestes empreses, però ja et parlo de, ja et dic, el seguiment que hem anat fent i tal, i sembla ser que ho he vist pel que hi ha en alguns mitjans de comunicació que escrivien, que anunciaven que des del Departament de Territori i Sostenibilitat doncs que havien posat, que havien obert expedients a aquesta empresa i a dues més de Montornès del Vallès, no? Bé, potser amb un obrir un expedient no era suficient, no? I calien prendre mesures més serioses, no? Però bé, sempre estem amb aquests equilibris del negoci, de les feines, etcètera, etcètera, que bueno, certament ha de preocupar la gent, però és que estem arribant a un nivell d'impactes sobre el medi natural i sobre la salut de les persones que s'ha de posar límits seriosos sobre aquest tema, no? Amb aquest tram de la Conca del Besòs, que, bueno, potser la població més coneguda és Mollet del Vallès, doncs hi ha moltes indústries perilloses i, bueno, això és una mostra del que pot succeir, no? Que poden passar, per sort no hi ha hagut cap persona que hagi mort, però, bueno...
L'ensurt ha estat important. Si et sembla, seguim, Quim, al llarg dels propers dies l'evolució d'aquest incendi i els efectes que pugui tenir sobre el riu i ho comentem. Moltíssimes gràcies.
Si et sembla, sí? Escolta, si et sembla només una...
Fem una cosa. Espera't 3 minuts i en 3 minuts m'ho expliques, no pengis.
Vinga.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I no ens movem d'aquí, i entre els teus cabells el sol marxa a dormir, i sona una cançó, cantem tots a la una, en el nostre racó la vida no és tan dura, amb els companys, avui fem una treva, aquí no hi ha tortures, tots som Adam i Eva, imatges sense filtre, ampolles de litre, tardes de plaer en una vida de lloguer. La xina de la mina clandestina contamina com benzina, s'incendia i dictamina l'alegria, la pessiga amb els dits, ara no estàs per fer tuits, quan els únics favorits són els hits dels teus amics. Tenim la lluna als peus del far, no tenim pressa, no volem marxar, l'estiu té la pell lluna, explica'm en alguna, quedem-nos junts a cantar-li al mar. Tenim la lluna als peus del far, no tenim pressa, no volem marxar, l'estiu té la pell lluna, explica'm en alguna, quedem-nos junts a cantar-li al mar. A fer una cap
embussada, el moment més intens el vivim a la vegada. El sol marxa per la dreta, a l'esquerra la lluna sura i sota la samarreta el cor batega i no s'atura. La nostra vacuna és prendre junts la lluna, a la nostra tribuna el mar sembla una llacuna i ens dediquem a riure, viure, escriure. No volem ser esclaus, hem nascut per ser lliures. I una xina de la mina clandestina contamina com benzina, s'incendia i dictamina l'alegria. La pessiga amb els dits, ara no estàs per fer tuits quan els únics favorits són els kits dels teus amics. Prenem la lluna als peus del far, no tenim pressa, no volem marxar. L'estiu té la pell lluna, explica'm en alguna, quedem-nos junts a cantar-li al mar. Prenem la lluna als peus del far, no tenim pressa, no volem marxar. L'estiu té la pell lluna, explica'm en alguna, quedem-nos junts a cantar-li al mar. Bé on estem, però sabem que estem bé. Sense fre, no hi ha res, quan em truquis ja vindré. Estar junts no val diners i ens omple l'esperit. Tu i jo junts, sempre més, al vespre obre la nit. Hi ha una colla a prop que toca la guitarra, un somni fa autostop i un vaixell amarra. Sempre al mateix lloc, però sempre de viatge. No hi ha lloc al món millor que aquesta platja. Prenem la lluna als peus del far, no tenim pressa, no volem marxar. L'estic de la pell lluna, explica'm en alguna cadena.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Conversant amb en Joaquim Pérez, amb Quim Pérez, activista d'Ecologistes en Acció, al voltant d'aquest incendi que s'ha produït aquest matí en una indústria química a Montornès del Vallès i que ha afectat les aigües, la qualitat de les aigües del riu Besòs. Quim, arribàvem gairebé a dos quarts. Volies fer un afegitó?
Sí, perdona, que no sabia que ja entrava publicitat, pensava que tenia una miqueta de marge per dir...
No pateixis.
Segons per dir una cosa. No, i és que estem precisament preparant una nota de premsa des de Ecologistes en Acció i una entitat també de preservació del medi ambient de l'entorn de la Conca del Besòs, que és Mollet pel Futur, i per una banda demanaven a les administracions que restableixin la situació de la qualitat del riu i també de la contaminació atmosfèrica, i a més també demanàvem que la Fiscalia actués d'ofici, no? Perquè ens sembla que hi ha indicis evidents de que s'està cometent un delicte sobre el medi natural, no? I simplement volia fer aquesta aportació.
En tot cas, el que hem viscut aquest matí és una clara mostra de la pressió a la qual està sotmesa aquest riu i tot el seu entorn, a la pressió no només humana, no només de les poblacions, sinó també de les indústries i dels polígons, no? I que fa que sigui molt inestable i molt delicat qualsevol cosa que passi allà.
Bueno, i que totes aquestes indústries perilloses, doncs, s'ha de fer un seguiment d'elles i aquestes han de complir les normatives i s'ha de ser exigent perquè no succeeixin aquestes coses, no? Aquí, a la zona de Mollet, doncs ja en ocasions doncs notem, fins i tot amb la pròpia respiració, com hi ha aquests compostos que es noten, no? Ja. Són benzens, vull dir que es nota quan es posen aquí a la gola, i bueno, això no s'hauria de permetre, perquè evidentment sí que té un impacte sobre el riu Besòs va al mar, sobre els peixos, sobre les espècies, però també sobre les persones, no? I que hem de ser conscients que això no pot ser, no? I que l'administració ha de fer el possible per no permetre-ho.
Quim, t'agraeixo molt que ens hagis reflexionat. Bona feina i estem en contacte. Que vagi molt bé.
Vinga, moltes gràcies.
A vosaltres. Adéu. Fins després, a reveure.
El FAC, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Ens havíem quedat amb aquesta olor a fogons, amb aquesta olor a peix cuinat. Jo ara ja m'imaginava el sofregit, el brou, aquesta miqueta de pèsols, aquell xup-xup, aquell fideuà, aquella fideuà, aquell aroma especial, i tot i que fa poc que hem dinat ja salivo. Calia que també m'ajuda molt a fer-me la idea les imatges, les fotografies que tenim ja penjades a l'Instagram del programa. Per tant, si voleu veure què és el que s'ha cuinat, què és el que s'ha fet i com s'ha fet, és molt fàcil. Us aneu a la xarxa social Instagram, busqueu el Far FM i veureu les imatges que ens ha penjat des d'aquest espai, des de... aquest espai del peix, la, on ens ha fet arribar la Cristina Cantal. Cristina, i em sembla que molt ben acompanyada, eh, que sí?
Sí, sí, estic molt ben acompanyada, l'olor segueix igual, i ara ja és que la gent ho està provant, eh, Josep Maria? Vull dir, jo no penso marxar d'aquí sense tastar aquests plats que, com bé deies, ja podeu veure des d'Instagram. I precisament, doncs, estic aquí amb l'Alfons Garrido, que és tècnic del Museu de la Pesca. Bona tarda, Alfons.
Hola, bona tarda.
I també m'acompanya el protagonista del dia, que és en Florian Pi, que és el que ha portat a terme, doncs, aquestes receptes i s'ha posat als fogons i, com us explicava abans, és pescador jubilat de Begur. Bona tarda, Florian.
Bona tarda.
Expliqueu-me, aquesta activitat avui està enfocada una mica a festes de Nadal, no? Ja tot ja comença a fer olor a Nadal i són receptes que potser podem sorprendre a familiars i amics a aquestes festes.
Sí, perquè són una espècie de menjars que estan molt bé de preu. Per exemple, una fideuà, si per exemple vas a comprar una mica de peix de rebuix, de peix de barato, pots fer un brou i en aquell brou pots fer una fideuà amb el seu corresponent una mica de sofregit i per segon plat pot ser un menjar o del primer plat. I després aquí hem fet un lluç amb pèsols, però hi ha diverses coses que es poden fer amb pèsols, no? Es pot fer un congre amb pèsols, del llombrígol per món, eh? Vull dir, perquè la cua es pot bullir i fer també brou, es pot fer una molla, la molla roquera és el que jo venia per fer, però com que ha passat mal temps no n'han pogut aconseguir, però bueno, com que el lluç també té una carn que també és molt semblant a la molla, que té una carn molt, molt tova, vull dir, aquí en diem teua, eh? Vull dir que, a més, soc pescador i és ben bé un pescador al fogons, no? Vull dir, em agrada molt la cuina. Els pescadors normalment sempre han tingut molt de temps, quan ha passat mal temps, han tingut temps de cuinar, no? De saber cuinar o fer la cuina, ens ha agradat la cuina, no? I que han tingut els ingredients principals del mar, que ens ho ha portat al mar, doncs és el millor. Després de saber fer els seus corresponents sofregits, no? Que és clar, el que li donen el sabor. I clar, per fer una bullida tothom ho sap fer, però donar-li el punt de cocció del sofregit és la base principal. Bueno. Això quasi... Per això són ja els bons cuiners, no?
Florian, això de que tothom sap bullir el peix, jo aquí posaria uns quants peròs. Escolteu una cosa, Florian, Alfons, de fet, una de les grandeses del que heu fet aquesta tarda i del que esteu fent des de ja fa dies és que el que feu és promocionar aquests peixos que, per desconeixement o per comoditat, doncs no els hi donem valor i que, en canvi, gastronòmicament en tenen molt. I crec que orientar-ho cap a les festes de Nadal és un encert. I ho dic perquè aquests dies que puja tant el preu del peix, ostres, doncs hi ha alternatives molt bones per poder fer bon peix també aquestes festes.
Efectivament, una de les idees de l'Espai del Peix, una de les principals, és posar en valor aquell peix que té poc interès comercial, però que, com tu ben dius, és un peix excel·lent, boníssim per fer a la cuina i que es pot fer en tots els moments, vull dir, en festes, dia a dia, per dinar, per sopar, i una mica l'objectiu que tenim avui en dia portant avui en Florian Pi a cuinar és que ens ensenyi aquesta cuina tradicional, aquesta cuina del xup-xup que feien els pescadors i que amb pocs ingredients, tots ben empordanesos, tots a quilòmetre zero, podem fer plats excel·lents per gaudir ara aquest Nadal que ve.
Precisament, parlant d'aquestes receptes, crec que, Florian, tu has fet un llibre, no?, amb aquestes receptes populars, aprofitant, doncs, aquests peixos poc coneguts.
Sí, bueno, jo el que me va indignar una mica és avui en dia la cuina, que no té res, que està molt bé, perquè és una cuina molt, molt artesana. Artesana, me refereixo, que aquests plats, que són molt sofisticats perquè fan dibuixos i treuen jo que sé, doncs jo vaig dir, la cuina de pescadors i la cuina artesana casolana s'està perdent. Vull dir, inclús els restaurants tenien més èxit amb les cuines aquestes, el plat ben gros i el menjar ben poc, que quasi moltes vegades quan anava a fer un entrepà, vull dir, Ara vaig voler fer un llibre per no perdre, és a dir, que quedi constància o quedi empremta de lo que els pescadors fèiem, no? I a més, en el llibre aquest, a més de la cuina, no és la cuina sola, que cada suquet o cada ranxo que a casa es feia fotografies, i hi ha els ranxos, i una mica d'explicació del peix, d'allà on vivia, com l'agafava, les meves experiències, tot això és una vivència que no és el llibre en sol de cuina sola. Vull dir, la gent que l'ha comprat l'ha gaudit i l'ha valorat molt, i inclús com me troben me feliciten, perquè, per exemple, hi ha un altre ranxo, vull dir, per exemple, les cananes, sí? Que van molt bé de preu, que és un calamar, és derivat del calamar, és com un calamar, però va molt barat, va a 6 o 7 o 8 o 9 euros el quilo, i ningú el té apreciat. En canvi, compren calamar que va a 30 i 40 euros. Clar. Doncs amb això tenen un quilo de cananes, els fan amb patates obertes i una mica d'oli oli, i són boníssimes.
Escolta'm...
una mica de sofre...
Digues. No, aquest ranxo al qual tu reivindiques, aquesta cuina del xup-xup a la qual tu fas referència, digue'm la veritat, jo dic perquè els que no tenim l'hàbit de cuinar ens dona la sensació que això cal, per fer això cal moltes hores, molt esforç, molta feina. És per tant o no? O és que ens compliquem i ens busquem excuses?
No, vull dir, segons quins ranxos sí que porten molta estona, però... Per exemple, si es volgués fer, la cuina ha d'agradar. Ha d'agradar. Si no agrada, no pots d'això. Si, per exemple, si al matrimoni treballen els dos, és molt difícil de que quan surtin de treballar que puguin gaudir d'una molla amb pèsols. Si, per exemple, una fideuà sí que podríem fer-ho, perquè podríem fer un brou, per exemple, al vespre, abans d'anar a dormir, doncs, posar una olla al foc amb el peix a bullir i després colar-ho, i el brou aquest, posar-ho amb ampolles de plàstic i al congelador. I el dia que volen, per exemple, una sopa de pastes, només, perquè al vespre hi ha molta gent que li agrada la sopa. Doncs una ampolla d'aquestes, que pot ser per quatre persones, i posen una mica de pastes d'aquestes, de pistons, de fines, i surt una sopa boníssima. I és el més fàcil del món.
O, escolta'm, un peix a la planxa, amb una mica de llet, o es busca un petit sofregit, o se li fa una mica de ceba rossa, enrossida, no costa tant, i són peixos molt i molt bons.
Però a la planxa no, ja me parles de ceba, a la planxa és la planxa i res més, és a dir, amb una mica d'oli i una mica de pebre negre i
ja està.
A dir, si tu parles de ceba, és a dir, s'ha de fer un sofregit. I aquest sofregit, per exemple, per fer un arròs, que això aquí a Catalunya tenim a Catalunya, els dijous i els diumenges es fa un arròs, un arròs a la cassola. L'arròs a la cassola jo a vegades em faig i m'hi poso a les 9 del matí i acabo a les 2 de la tarda. És a dir, la gent això no... Ha d'agradar, la cuina ha d'agradar, si vols menjar una cosa bona. Ara, per fer aquestes coses, per exemple, la fideuà, si tens el brou fet, és fàcil de fer.
Clar.
Per exemple, és fàcil de fer, per exemple, un suquet de sardines. El suquet de sardines és un sofregit d'all, que l'all en 10 minuts és fet, i tomata i julivert, i un bon... Si tens un brou, i fiques el brou i les sardines. I després les sardines, un cop els tens cuites, que les sardines en 5 o 6 minuts són cuites, fas una torrada.
Sí.
I un plat fondo, i poses la torrada en el fondo del plat, i poses a sobre de la torrada, i poses mitja dotzena de sardines, i després dos o tres cucharons de brou.
De brou.
És a dir, de caldo aquell que ha fet el suquet, no? I després tu menges les sardines i el suc l'ha xupat la torrada. Després menges una sopa de pa, que hasta quan parlo la boca m'ha
agafat. Escolta'm una cosa, Alfons. Tot això que ens està explicant ara en Florian és, evidentment, ranxo de bord. Suposo que en les iniciatives que teniu i que feu aquí, molta gent deu descobrir no només la manera de cuinar, sinó també el peix que s'utilitza, no? Deu haver molt desconeixement en aquest sentit.
Sí, un dels principals hàndicaps que hi ha avui en dia a la cuina del peix és el gran desconeixement que la gent té de la gran diversitat d'espècies que hi ha a la Mediterrània. La Mediterrània és un mar petit, molt profund, que hi ha poc peix, però hi ha molt de peix molt diferent. I en aquest sentit, avui dia estem acostumats a menjar 4, 5, 6 espècies, les més conegudes i les més venudes. En canvi, aquí a l'Espai del Peix, amb activitats com els tallers, com el show cooking, com aquesta activitat de Mestre dels Fogons que fem aquí, volem posar en valor aquestes espècies que no es coneixen i que moltes vegades quan la gent ve aquí, les tasta i sobretot veu com es cuinen, pensen, ai, però és tan fàcil això? Ah, però només fent això ja tinc aquest plat tan bo i tan estupendo. Com pot ser que... Vull dir que en aquest sentit és el desconeixement que avui tenim de la cuina, d'aquesta cuina tradicional i també de la cuina en general, que fa que no puguem gaudir de tota aquesta gran diversitat i riquesa del peix que és bo que coneguem a través d'iniciatives com aquesta d'en Florian.
Escolta'm una cosa.
Es diu que és també per la manca de temps, no? Que és el que ens estava explicant abans en Florian. Per tant, tu m'ho desmenteixes, això. No és veritat. En poc temps es poden fer grans plats.
Heu vist aquí com hem cuinat una fideuà que hem trigat, els 10 minuts que hem trigat a enrossir els fideus i abocar-hi el brou. Vull dir que plats bons i barats, nutritius, saborosos, i econòmics i ràpids, la cuina del peix n'està ple. L'únic és que l'hem de conèixer.
Jo quan us he donat pas deia, escolta'm, ara venen les festes de Nadal, a molta gent li agrada fer peix, però els peixos més demandats estan a preus prohibitius. Una alternativa, quins peixos hi ha de temporada i que d'alguna manera doncs poden estar dins d'aquest paquet de peixos menys demanats i, per tant, més econòmics?
Bueno, una cosa és, per exemple, el lluç, aquest el lluç de palangre, que inclús el lluç em ve molt del nord, que és molt bo. Ara, per exemple, en vez de molla de pèsols, hem cuinat un lluç. I el lluç, amb mitja horeta, ho hem tingut fet. És a dir, ha sigut fer un sofregit d'all i julivert, de tomata, un cop ha sigut la tomata cuita i hem posat el brou, i si no tens brou, també aigua, i poses els pèsols, i els pèsols han de coure 10 minuts, i després, un cop han caigut 8-10 minuts, s'hi posa el peix, es diu el lluç, i fins al final. I després, mentre es va coent això, s'hi fa una picada de 4 o ametlles o avellanes, una torradeta i un parell de grans d'all, i això es xafa ben xafat i s'hi posa a sobre, que això es passeieix una mica al caldo, i això amb mitja horeta està fet, i és boníssim el lluç. Qui és que no li agrada el lluç, que no té gaire espina?
Jo recomanaria un peix que és molt bo, que és molt fi i que no té espina, que és el gatet, que és aquest tauronet petit que abans els pescadors, com que no volia res, el llançaven a mar perquè s'ha de pelar i porta una mica de feina, però com que no té espina, perquè és un cartílag el que porta dintre, pues fregiret amb xamfaina o amb un suquet o amb qualsevol varietat de cuina marinera, i amb 5 euros, 6 euros, tens un quilo de gatets i 4 patates, mica xup-xup, una mica de caldo, i tens un plat riquíssim, barat, econòmic i per gaudir-lo.
Gatets, se'n diu a tot arreu gatet o això segons la zona del Catalunya canvia el nom?
Bueno, hi ha el gatet, però és el típic, per exemple, el típic cazón que diuen en Andalusia.
Vale.
Quan és més gran, quan és més gros, per exemple, el gat, quan és més gros, o el sorratge o la mussola, que també es pela i es talla rodelles. Això també en diuen és el cazón, que és també és molt semblant, es diu quasi que és idèntic que el gatet.
Val.
El gatet perquè són gatets que no creixen més. D'això. Una cosa també t'he dit que és molt barat, per exemple, és la maire, que aquí també en diem llurces, que fregida és molt bona i després també oberta per el llom, traient l'espina i rebossada. Inclús perdonant els nanos, no té quasi espina, i això també es pot fer amb les sardines. Les sardines s'hi treu el cap, també s'obre, s'hi treu l'espina i també rebossada, amb farina i ou, no? Farina i ou, es fa una pasteta, i això també és per segon plat, també seria, o per primer plat, també seria bo, no?
I tant.
És a dir, el peix, tot el que surt de l'aigua és bo. Tot. Inclús No, no, tot el que surt de l'aigua. I més, si és recient sortit, és bo.
Que...
És a dir, tot. I la gent estan acostumades ara, per Nadal, que si és el lluç, el d'això, el calet de la piga, el besugo de la piga, que va a 40-50 euros al quilo...
No podem. No dona.
No, el que passa que s'hauria de comprar, per exemple, un pagell que es podria comprar al setembre, el neteges, el congeles i el fas per Nadal i és igual.
Yeah.
La qüestió és que si es congela algun peix, s'ha de congelar fresc, que surti de l'aigua, fresc. I si es neteja, no has vendit amb aigua, perquè quan les vendeixes, el desangres.
Yeah.
I aquell de sangrar que té, queda insípid. S'ha d'esvendir quan s'ha descongelat i es vendeixes i de dret ja o en el forn o d'això. Per exemple, un lluç d'aquest de palangre al forn, que hi fas la base, el llit de patates fregides, ceba i tomata, que això ho fregeixes abans i fas el llit i després ho poses al forn.
Sí.
I fas un tall de sobre, un lluç d'aquest gros que n'hi ha per 3 o 4 persones, i poses una mica de pebre bo i una mica de vi blanc, i després a cullerades i vas tirant així el vi blanc per sobre, també és boníssim i és barat. Amb 9 o 10 euros pot passar. Mira, si pots fer un plat bo i barat.
Florian, ets una mina, eh? Escolta'm, ens estàs fent aquí saliva tota la tarda a base de donar-nos receptes. Escolta'm una cosa, Alfons, la gent que va en aquestes activitats, estem parlant de gent jove o malauradament no?
La gent jove potser és el col·lectiu que menys,
de moment, vaja.
Menys ha entrat en aquest món de la cuina del peix. Sí que és veritat que ve gent jove, i ve molta gent jove, però sí que és veritat que el nostre perfil potser d'usuari de l'espai del peix encara és un perfil amb una edat una mica avançada. Podem parlar de 40, 50, 60 anys, no? Els joves i el peix és una assignatura encara pendent, jo crec, per tothom. Que vagin entrant en el món de la cuina, en el món de cuina en general, perquè avui en dia els joves és veritat que cuinen molt poc i menys cuinen peix, perquè el peix té el hàndicap que té espina, que si és una murga, que si té gust de peix, que si fa olor de peix, que hi ha gent que no li agrada. Vull dir que en aquest sentit també és un hàndicap que nosaltres des de l'espai del peix intentem combatre posant sobre la taula això, espècies bones, espècies econòmiques, espècies fàcils de cuinar i espècies a l'abast de tothom que trobes a qualsevol peixateria i peix nostre, peix de quilòmetre zero, peix dels nostres mars, que ve dels nostres pescadors.
I tant, que si escolta'm 40 o 50 anys, jo no crec que sigui gent gran, eh? En tot cas, joves no són.
Mira, jo en tinc 74 i m'agrada molt la cuina. Una cosa, si tothom mengés peix, poder no, els metges no receptarien tantes pastilles pel colesterol. Perquè inclús hasta la joventut. Hasta la joventut, que si hamburgueses, que si embotits i d'això només tenen colesterol. Si mengessin molt de peix, segurament que el colesterol baixaria, perquè el colesterol no em porta el peix no em porta colesterol.
No.
L'únic que porta colesterol són els encefalòfagos, és a dir, el calamar, el pop, que estan ara tan
de bo.
Sí, de moda, no? Que hasta ens el porten de l'Àfrica perquè aquí estem aguantant els pops. Vull dir, digues.
No, anava a dir-te que, si et sembla, ja hem salivat prou avui, ho podem deixar aquí i, en tot cas, d'aquí uns dies hi tornem. Et sembla?
Tu mateix, com vulguis, estic a la vostra disposició.
Doncs, Florian, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Alfons, també, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres avui.
A vosaltres.
Cuideu-vos. Gràcies, Cristina, per haver-nos apropat tota aquesta riquesa gastronòmica, que ha estat, sens dubte, interessantíssim. Que vagi bé.
I tant. Merci, ara vaig a gaudir-la jo.
Vinga.
Ja em donen un platet.
No, sí, és que on hi ha menjar. Gràcies, Cristina. A reveure. Per cert, si voleu veure les imatges, a les xarxes socials, a la nostra canal del Far FM, a Instagram, les acaba de menjar la nostra community manager, la Isabel González. Així gairebé arribem a les 5 en punt de la tarda. Abans, però, ens n'anem a fer milles.
Fent milles.
Quan sortim a navegar, podem fer-ho bé en solitari o bé en grup. Cadascun de les dues vessants té les gràcies, els seus pros i contres, i en comentarem algunes d'elles. En la navegació en solitari, una de les coses que tots ens imaginem és que és més èpic, és més llegendari. Els barcos sempre anem curts de mans, i si a més navegues en solitari, has d'estar preparat a moure't molt, a descansar molt poc i a passar moltes hores d'espert, de guàrdia i patint. Que és aquest patir que tots disfrutem, perquè realment la navegació en solitari, una de les coses que et permet és prendre les decisions i carregar amb les conseqüències de les teves decisions. I realment una de les coses que valores molt quan navegues en solitari és precisament això, és prendre decisions, estar obligat a prendre decisions quan estàs cansat. I una de les coses que ens agraden és anar a buscar els teus propis límits. El conèixer-te a tu mateix és una de les grans conseqüències de la navegació en solitari. Per una altra banda, navegar en grup té molts avantatges, que és la repartició de tasques. Cadascú es pot especialitzar en alguna de les tasques que s'han de fer a bord. I sobretot la companyia, que també té una petita contra. Bé, a les embarcacions sempre anem curts d'espai i sempre necessites la teva estona personal de no parlar amb ningú, d'estar tu sol conversant amb tu mateix, i s'han de buscar aquests espais també a les embarcacions per no estar 24 hores al dia amb el teu equip. Per tant, al final és una decisió molt personal i els que naveguem molts cops valorem molt bé tant una vessant de navegació en solitari com una vessant de navegació en grup.
Doncs avui hem aclarit que és millor, hem donat consells, pautes per sortir a navegar en solitari o en grup. De fet, sempre millor fer-ho en grup. Ja ho sé que hi ha gent que li agrada molt el tema de la navegació en solitari, però sempre millor fer-ho en grup. És més divertit, més entretingut, reparteixes feina i un cop arribes al lloc, doncs sempre pots xerrar i conversar. Jo crec que totes les companyies són bones, i en aquest sentit, les bones companyies són bones. Però bé, en tot cas, feu el que vulgueu i el que decidiu. El que sí que us recomanem avui és que si sortiu a navegar, porteu paraigües. Que navegant paraigües, mira que ridícul. Però si sortiu a navegar, poseu-vos un xubasquero o una rebaqueta o alguna cosa així. Perquè està plovent força. I navegar no sempre vol dir mullar-se. Pots sortir a navegar amb un vaixell que tingui prou com per no mullar-te. És a dir, per tant, tingueu present. Tot això ho deia per referenciar que plou i que sembla que això durarà unes quantes hores. La sort, però, és que no plourà tant com ara fa 15 dies i, per tant, no haurem de patir aquells alguats tan intensos. Veurem com evoluciona i quina pluviometria ens deixa al llarg de les properes hores. Sembla que avui serà una nit d'aquelles que vindrà de gust, perquè no està a casa. Arribem així a les 5.
El FAT, el programa mariner de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
És tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. Diuen les velles sàvies que és per això que torna. Potser sí que exageren, tant se val És així com m'agrada a mi. I no en sabria dir res més. Sempre em sabré malalt d'amor pel meu país. El meu país és tan petit que des de dalt d'un campanar sempre es pot veure el campanar veí. Diuen que els poblets tenen por, jo no, tenen por de sentir-se sols, tenen por de ser massa grans. És així com m'agrada a mi. I no en sabria dir res més. Sempre em sabré